Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Segurament ja esteu més pendents de les coques i dels petards, però anem amb la informació esportiva en clau Barça. Actualitzem de seguida les situacions de Dembélé, que pocs dies d'arribar el 30 de juny està sense equip per la propera temporada, i de Lewandowski, que Munic continua en durs i dient que esperen el futbolista el 12 de juliol per començar a entrenar. Aquesta tarda estarem pendents del sorteig del calendari de la Lliga, a partir de les 5 de la tarda. Sabrem, per tant, totes aquelles coses que ens agrada saber, amb quin equip obre el nostre equip la Lliga, amb qui la tanca, per si arriba al final jugant-se alguna cosa important, quants són els clàssics, els derbis, a veure també aquest any com cauen els duels entre catalans amb la presència del Girona. De moment el que sabem és que la Lliga arrenca el cap de setmana del 13-14 d'agost i que s'acabarà a principis de juny, perquè la Lliga s'interromprà els mesos de novembre i desembre per la disputa del Mundial de Qatar. Serà una temporada, des d'aquest punt de vista, molt particular. Atenció als seguidors de l'Espanyol, que avui tornem a tenir entrevista amb Blanquiblau. Avui passarà pels micròfons d'Esports Cope el primer fitxatge de l'Espanyol per aquesta temporada, Brian Olivan. Comencen els moviments al Barça de bàsquet. Han anunciat que no seguiran Hayes Davis, Dante Exum i Brandon Davis. En handbol, el Vesprem ha fet oficial el fitxatge del blaugrana Ludovic Fàbregas per la temporada 23-24, així que la que ve serà l'última del francès en blaugrana. També parlarem avui de tennis, que tenim a sobre ja l'inici del torneig de Wimbledon, que arrenca la setmana que ve. Comentarem la jugada amb el Tomi Robredo, el tenista català que s'ha retirat del circuit professional aquesta temporada. Es va acomiadar al Godó, després parlem amb ell. I estarem també amb l'actualitat del Mundial de Natació de Budapest, que ahir vam tenir en surt i dels grossos a la piscina. Natació sincronitzada, es va desmaiar, segurament heu vist les imatges, una de les nedadores nord-americanes, Anita Álvarez, durant el seu exercici individual. Se'n va anar cap al fons de la piscina. L'entrenadora, que és l'espanyola Andrea Fuentes, se'n va donar de seguida i es va llançar a la piscina per rescatar-la. Després sentirem el seu testimoni, que va estar l'Andrea Fuentes ahir a la nit al partidazo. En waterpolo, en categoria femenina, i Espanya 10, Grècia 10. Per tant, la primera plaça de grup pinta que s'acabarà decidint per la diferència de gols, que ara mateix és molt favorable a Grècia. I en categoria masculina, avui segon partit per Espanya, que s'enfronta a Sud-àfrica. La primera plaça es decidirà presumiblement a l'última jornada en l'Espanya-Itàlia, que es disputa aquest dissabte. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. És la tertúlia habitual dels dijous, és la tertúlia del Pedregà. I les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem, creieu que la temporada que ve del Barça serà de traca o una piula? Creieu que serà de traca al 41%, que serà una piula al 59%. En clau Espanyol, us demanem que voteu pel jugador petardo de la temporada. Us donem per triar Loren o Di Mata. Heu votat per Loren al 67%, per Di Mata al 33%. El Marc Paires està al control de sol, l'Aurora Fuster i la Indira Correa a la producció. Us parla Joan Batllori. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa. La pilota ja roda Esports Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda, web y app.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
We'll be right back.
Vinga, comença la verbena d'Esports Cope. Comencem el programa abordant l'actualitat del Barça i ho fem amb l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Que comencem avui amb el teu tema favorit, eh? Parlant de l'amic Dembélé, que s'apropa el 30 de juny i no sabem, i ell tampoc, on jugarà la propera temporada.
És una mica el dia de la marmota, li queden 7 dies per acabar contracte, només 7 dies, i continua sense tenir res signat amb cap altre club. És la mateixa situació, encara que sembla mentida, del mes de desembre. Dembélé prioritza seguir al Barça, però continua sense acceptar l'oferta que té sobre la taula des de fa 7 mesos perquè la consideren insuficient, ell i el seu representant a nivell econòmic. Si el serial continua obert és per un nom propi, és per una persona que ha estat clau, que és Xavi, i la seva insistència, perquè Xavi creu en Dembélé. De fet, s'ha creuat whatsapps en aquestes vacances amb Ousmane Dembélé. Ara el jugador està als Estats Units, i en aquests missatges Xavi el que volia era constatar si ho tenia fet amb un altre equip i si mantenia les ganes de seguir. Les respostes de Dembélé és que no té res amb ningú i que sí, vol seguir, però no amb les condicions actuals. El club manté que l'oferta és la que és, i si realment Dembélé el que vol és quedar-se, el que haurà de fer és acceptar-la tal com està plantejada des de fa mesos. Té altres propostes, pel que em diuen, el jugador, però no arriben exactament a les pretensions econòmiques que té el seu agent. És molt difícil que es quedi, queden 7 dies, molt difícil que es quedi, però tractant-se de Dembélé també et diuen que tot està obert i ja no es descarten res.
Fa pinta que si al final s'acaba quedant haurà d'acceptar les condicions que ara mateix el Barça té sobre la taula, que el Barça ja no es mourà d'aquestes condicions, no?
Sí, perquè el Barça ara té la sensació que té la paella pel mànec, que té la posició de força perquè el rellotge va en contra d'Embelé, tenint en compte que les ofertes o les propostes que té d'altres equips no arriben tampoc a les pretensions econòmiques que tenien o no arriben als nivells econòmics que ells esperaven. Per tant, ara el Barça se sent amb una postura de força i li diu a Dembélé, si et vols quedar,
has d'acceptar això.
Aquesta oferta està sobre la taula, és la mateixa que hi ha des del mes de desembre, però has d'acceptar les nostres condicions.
Sí, els clubs que el volien, es parlava sobretot de Chelsea i del PSG. Clar, el PSG hi ha hagut un canvi important, que és Luis Campos, que és l'home fort del futbol del PSG ara mateix allà, i sembla que a Luis Campos no li fa molta gràcia a Dembélé.
Això diuen, però també et puc explicar que gent que encara forma part del club, del Paris Saint-Germain, em deia que no serà tan important la decisió que pugui prendre Luis Campos com les decisions que prenen altres persones que tenen molta més veu dins del club.
Doncs
el Clifey i un altre nom propi que mai diran públicament és el de Kylian Mbappé, que té molt bona relació amb Ousmane Dembélé.
Doncs a veure què passa amb Dembélé. Encara no en traiem l'aigua clara, haurem d'esperar uns dies més i també haurem d'esperar per veure què passa amb Lewandowski, Helena, que de moment els protagonistes que parlen del Bayern, l'últim en fer-ho a les últimes hores ha estat Oliver Kahn ahir a la presentació de Mané com a nou futbolista del Bayern, continuen molt ferms amb la seva postura, que té contracte i que l'esperen el dia 12 de juliol per entrenar amb el Bayern.
No s'immuten,
No s'immuten.
Des del Bayern continuen freds i ferms, llançant el mateix missatge. Lewandowski no es mou. De fet, ho deies, l'últim, Oliver Kahn, el director general, li recorda i li subratlla que té una cita el 12 de juliol per començar la pretemporada. Diu que Lewandowski està valorant altres opcions, altres equips, que en té constància, però li recorda que té un any més de contracte amb el Bayern i que no estan preocupats. Lewandowski continua a Mallorca, jugant a tennis, descansant amb la família, va rebre aquest dimecres la visita del director esportiu del Bayern, Hasan Salihamidžić, una trobada que, pel que em diuen, va ser cordial. La part de Lewandowski ara, des de fa ja unes setmanes, ha adoptat un perfil baix. Apartat dels focus, apartat de les declaracions aquests dies, després de les pressions públiques que ell mateix ha fet, perquè ell s'ha mullat molt demanant al Bayern públicament que el deixin sortir. La Porta li ha promès que intentaran fer-ho tot per fitxar-lo, que estigui tranquil, i ara Lewandowski està, doncs, tranquil, en un procés de treva amb el Bayern de Múnich, i esperant i confiant que finalment el conjunt alemany entri en raó i el deixin sortir direcció al Camp Nou, que és el seu gran desig.
L'escenari ideal pel Barça, o això ens transmetien fa uns dies, és que voldríem presentar-lo cap al 15 de juliol. Em sembla que aquest escenari serà complicat, eh?
És el somni. El somni del Barça és presentació a Lewandowski abans del 15 de juliol i després que el davanter polonès viatgi a la gira amb l'equip i estigui ja a les ordres de Xavi pels 4 amistosos de pretemporada que tenen en terres americanes. Però sembla difícil tenir en compte que des del Bayern ja diverses veus li recorden que té una cita el 12 de juliol i en principi Lewandowski, si no canvia d'opinió, hi aniria. Faria el primer dia de pretemporada, per tant això es podria allargar una mica més, perquè per molt que vagi pressionant i es pugui acabar declarant en rebeldia, estem parlant que el 12 de juliol són 3 dies abans de que el Barça se'n vagi de gira als Estats Units.
Molt bé, i encara un nom propi més a l'actualitat blaugrana, que és el de Jordi Cruyff, que no és futbolista, però acaba el seu contracte amb el Barça el 30 de juny també.
Sí, també acaba contracte. Hi ha diversos futbolistes que estan pendents de renovar o no renovar, un d'ells és Gavi, i en el cas de Jordi Cruyff, el secretari tècnic també està pendent d'ampliar el seu contracte per una temporada, eh? Una temporada més.
A ell li agrada anar any a any, eh?
Sí, és la seva filosofia, anar renovant temporada a temporada, any a any. Té pràcticament tancat l'acord amb el Barça per seguir fins al 2023, i ell el que el fa també decidir-se i apostar pel club és que se sent molt a gust amb la persona amb qui treballa més hores, que és Mateu Alemany, amb el tàndem que han fet. El club també em diuen que estan molt satisfets amb les tasques de Jordi Cruyff, per tant, estan ja pràcticament d'acord en ampliar un any més la seva vinculació, i en els propers dies tindrem bones notícies, la renovació de Jordi Cruyff i esperem que també la renovació de Gavi.
Perfecte, doncs així està l'actualitat del Barça. Condis, gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
A Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3 i 18, Esports COPE per COPE Catalunya i Andorra. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Podríem haver fet pel matí, home, el sorteig del calendari de la Lliga, que ara ja estaria... Mira, el Barça comença amb tal equip, el Clàssic està al dia, el Derbi està al dia, i no.
Tu no ho diràs perquè ets acadèmicament correcte, però el Rubí es podia haver estirat.
Clar.
El Rubí es podia haver estirat. No només pel fet de fer el sorteig del calendari de les Lligues pel matí, sinó, a més, per difondre-ho i posar-ho a l'aparador d'una altra manera. Jo crec que la Federació Espanyola està perdent una bona oportunitat de monetitzar una cosa que és senzilla, com el calendari de Lliga, però que té el seu què i el seu morbo...
Estem pendents.
Clar, el Madrid-Barça, quan és? I el derbi Espanyol-Barça, quan és? I el Girona on començarà? I, no sé, posar-ho a l'aparador d'una altra manera. Però, bueno, no podrà ser. 5 de la tarda, doncs, Salón del Fútbol Luis Aragonés de la Ciutat de las Rozas, en els canals de streaming de la Federació Espanyola de Futbol, sorteig del calendari de Lliga. No explicarem cap misteri. A través d'uns bombos es determina a l'atzar un número d'entre els 100.000 calendaris que hi ha possibles. Quan tinguem aquest número i aquest calendari, aquest model de calendari, un sistema informàtic elaborarà el full de ruta de Barça, Espanyol i Girona a primera divisió i l'Andorra a segona divisió. Amb uns determinants. Tornarem a tenir un calendari asimètric. Oblidem-se d'allò de la primera vuelta calcada a la segona... No, oblidem-se d'això. clàssics i derbis s'ubiquen de manera estratègica i per interessos de televisió, és a dir, de cap de les maneres tindríem un Madrid-Barça, per exemple, a la primera jornada de Lliga. I una cosa
això
també
va passar fa molts anys. Això, jo recordo sí, un Real Madrid-Barça a primera jornada.
Jo me'n recordo, la Indira i l'Aurora no se'n recorden, però el Barça va guanyar el Bernabéu en una primera jornada de Lliga 0-3
sí,
amb el gran Ramon Maria Calderé fent un dels gols del conjunt blaugrana. Una abraçada des d'aquí pel Calderé. La jornada 15 del 31 de desembre es determinarà per criteri de proximitat geogràfica. Per què? Doncs perquè els jugadors dels equips visitants puguin tornar d'hora a casa al raïm de la nit de cap d'any. Més condicionants d'aquesta temporada, l'Espanyol, recordem, ha començat a demanar fora, ha començat a jugar fora la primera jornada, el Celta també serà visitant tot el mes de setembre per remodelacions a Balaïdos i el Villarreal jugarà com a local al començament de campionat al Ciutat de València per obres a l'estadi de la Ceràmica. Començarem la Lliga el 13 i 14 d'agost i l'acabarem el 4 de juny amb 6 jornades intersetmanals. Una Lliga típica, recordem, perquè del 9 de novembre al 29 de desembre ens aturarem pel Mundial de Qatar. Dues aturades més, el mes de setembre, entre el 19 i el 27, per compromisos de UEFA Nations League, i del 20 al 28 de març, on jugarem la famosa Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita.
A veure què depara el sorteig. Doncs aquesta tarda, de moment, Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
Imatge del dia. Les Roces, 5 de la tarda, presideix Luis Rubiales. Sorteig del calendari de futbol de primera i segona divisió de la Lliga de Futbol Professional. Fins a mitja tarda, doncs, quan estem comprant la coca de Sant Joan, no sabrem com queda el calendari una temporada més asimètric. I una temporada més dona la impressió que està dirigit. No sé si serà així o no, però normalment els clàssics Barça-Madrid són octubre i març, més o menys, el derbi Barça-Espanyol desembre-gener, el Girona-Barça el podem posar als voltants de Sant Narcís, que és l'1 de novembre, l'Atlètic Club Barça al mes d'agost. En tot cas, ho sabrem aquesta tarda. La imatge, la seu de la Federació Espanyola de Futbol a les Roces. I una inquietud al voltant de les competències de la Federació i la Lliga de Futbol Professional. Per què no pinta res la Lliga i Tebas en el sorteig del calendari de la milionària Lliga Santander i Lliga Smartbank fins al punt que la difusió d'aquest sorteig no es pot veure per les plataformes que tenen els drets de televisió? El sorteig del calendari de la Lliga de Futbol Professional només es pot veure pels canals de la Federació.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Javier Tebas, per cert, que ha declarat a les últimes hores que si el Barça aconsegueix activar les palanques podrà fitxar a Lewandowski, a Bernardo i algun futbolista més. És evident que els últims dies ha canviat absolutament el discurs de Tebas respecte al Mercato Barça. Parlant de Mercato, Gil, no riguis.
No.
Què tenim avui?
Què tenim? Doncs està una mica de rebell al Mercato, però
bueno. Està parat el tema? Està parat avui?
Diríem que el protagonista del dia seria Zinedine Zidane. Després d'aquesta entrevista concedida a l'equip, el tècnic Francesc compleix 50 anys i on ha dit, que ja ho sabíem tots, que la seva prioritat és dirigir la selecció francesa de futbol un cop ho deixi Didier Deschamps, però quan li pregunten per entrenar el Paris Saint-Germain i tot i els seus orígens marsellesos, diu Zidane que allò de nunca digues nunca jamás no ha tancat la porta a la possibilitat de ser algun dia entrenador del Paris Saint-Germain. Pel que fa al Mercato espanyol, el Liverpool estaria preparant una oferta de 40 milions d'euros al Real Madrid per Marco Asensio. Hi ha una oferta, aquesta en ferm, positiva, confirmada, de 10 milions d'euros al Celta per Brais Méndez, no se sap l'equip, mentre que el Feyenoord estaria preguntant per fer-se amb els serveis de Kangin Lee. Fora de les nostres fronteres, ja ho dèiem aquests darrers dies, Sebastian Haller, aquest davanter que ha fet molts gols a la Lliga de Campions amb l'Ajax, ja està passant reconeixement mèdic per signar amb el Borussia de Dortmund. El Chelsea, segons Sky, estaria interessat en De Ligt, mentre que Juve i Paris Saint-Germain estarien preparant un intercanvi, en principi cromo per cromo, entre Moise Kean i Leandro Paredes. A més de tot això, hi ha algun periodista per Anglaterra que estaria parlant d'un acord entre el Manchester City i Cucurella, mentre que Sampaoli s'està pensant seguir o no a la banqueta de l'Olímpic de Marsella perquè el conjunt francès no s'està reforçant a criteri i al gust del tècnic argentí.
Així ve el dia, en clau Mercato. De seguida obrim debat, Esports Cope.
El viaje soñado, la jubilación, el buen tiempo, un sueño reparador. Ah, pasamos la vida esperando estar bien. En Creo Blanca disponemos de más de 200 profesionales y los mejores chequeos médicos para cuidar de tu salud. Entra en creoblanca.es o llámanos al 93 412 1212. Creo Blanca, ahora es el momento.
Obrim el debat Esportscope amb la tertúlia del Pedregà, amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
I amb el Júnior Minguella, també. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. Abans d'entrar en matèria futbolística, dues preguntes, també polèmiques. Ja intueixo el que em dirà el Dani. Petards sí o petards no?
Em coneixes bé. Petards no. Estic radicalment en contra. Tinc gos. I, per tant, no. A veure, vull dir que tothom que faci el que vulgui. Jo no aniré perseguint a la gent. Però si pogués jo triar, si depengués de mi, petards no.
S'espanten els animals, ho passen malament.
Bueno, no és que el meu, bueno, borda i tal, però n'hi ha molts que es moren d'atacs de cor. Vull dir que no és que s'espantin, és que molts es moren. Sí.
Júnior, ets aficionat a tirar trons i coets i coses d'aquestes o no?
Bombetes.
Amb els nens,
i
no?
I tal, no. Petards no, rotundament.
Petards no.
A part de que jo he tingut gossos tota la vida i empatitzo molt amb ells,
sí.
No em fa cap vergonya reconèixer que els tinc fòbia. Tinc fòbia als petards, als focs artificials, a tot el que faci pum.
Sí, sí, a mi tampoc m'agraden gaire. Escolta, i l'altra pregunta, Dani, és la coca de llardons, de crema, de xocolata, de fruites...
De xocolata segur que no, perquè no m'agrada la xocolata, sóc un tio raro, com ja sabeu els que em coneixeu. De tota la resta m'agrada. M'agrada la fruita, m'agrada la crema, em puc menjar sense problema.
Perfecte. Júnior?
És que jo sóc de cheesecake.
Cheesecake de Sant Joan.
Que moment,
no? Cheesecake de Sant Joan. No, la veritat és que la coca de Sant Joan no. A mi m'agrada la coca fineta, saps?
Sí.
Aquesta, que és
com de vidre, no? De vidre, que
com
diuen,
vidre,
no?
Com de vidre, sí. A mon pare també li agrada molt.
Molt bé, perfecte.
I tradicionalment ens agrada aquesta.
Perfecte. Va, parlem de temes futbolístics. Va, que hem començat, Dani, parlant de Dembélé una vegada més, però és que, clar, van passant els dies i no sabem què farà aquest home la propera temporada, ja...
És acollonant, perdó de l'expressió, però és que ha donat tants toms, o sigui... Jo quan l'altre dia apareix el vídeo en un semàfor de París, allà dins que es queda, ara que si la taquilla no sé què, ara que si... Bueno, en fi, és veritat, vull dir, som a dia 23 de juny i no tenim cap certesa ni de que se'n vagi. A mi em sorprendria molt. És veritat que la informació que ha anat donant sempre l'Helena Condis per la part del futbolista és que ell es vol quedar i que està a gust a Barcelona i tal. Ara tothom el dona per perdut, és a dir, la Porta el dona per perdut, Xavi el dona per perdut, tota la ciutat el dona per perdut. Si al final es queda, serà un gir de guió dels més impactants de les últimes dècades.
Sí, sí. Realment, Júnior, quan té la pilota als peus no sabem què passarà, i també és un futbolista que ara ja no sabem si es quedarà, si marxarà, si es renovarà. Estem absolutament desconcertats amb això.
Totalment, vull dir, és bastant desconcertant que arribem a les dates a les que estem i que no hagi signat contracte amb cap equip i no hagi arribat. Per tant, això vol dir que alguna cosa ha succeït, que alguna cosa ha anat malament. No sé si el canvi de propietari del Chelsea, el pressupost, el límit salarial de la Juve, no ho sé. Alguna cosa ha succeït i ara s'acaba de ficar amb una habitació, amb una sortida que cada vegada és més petita.
Sí.
Llavors, sí que ara veig possible que renovi pel Barça, el que passa que el que els diria als dirigents és que siguin llestos i que ara facin una oferta adequada al moment.
Sí, no? En teoria l'oferta al Barça ja l'ha fet, que és molt a la baixa, sí, i d'aquí no es mouran.
Joan, que no ens venguin la moto i torni a fer, no, s'ha rebaixat el 40% al sou.
Ja.
40% de 20 milions d'euros,
sí,
i un sou estatut.
Continuen sent molts diners. Sí, sí.
Ah, exactament.
Sí,
o sigui,
sí.
Que no em donin percentatges i que em diguin, escolteu, el Dembélé aquest any passarà a guanyar 4 milions nets. Bueno,
sí, sí.
Es pot considerar.
Sí. Home, jo al final la teoria que tinc, Dani, és que igual el futbolista tampoc ha rebut les ofertes tan espectaculars que es pensava que rebria i que al final igual, entre cometes, no li queda més remei que acceptar l'oferta del Barça que té sobre la taula.
Però llavors ho ha gestionat molt malament ell i el seu representant.
Sí,
perquè
evidentment.
perquè és que no s'entén, vull dir, no pots plantar un no pots plantar-te i dir que te'n vas i llavors, ai, no tenia l'oferta, que aquí hi ha de passar alguna cosa més, o és el que diu el júnior, de que algun equip s'ha fet enrere, ha passat alguna cosa, el Fair Play, el Chelsea, no sé què, la nova... És que no ho sé, el director...
De... Ah, exacte.
Leonardo el volia i el nou no el vol.
No sé,
alguna cosa passa. Alguna cosa passa.
És que el nou és molt llest, Dani.
Luis Campos, Luis Campos.
Un amigo. Aquest per mi, ho sento, però amb tots els respectes a la resta, jo crec que actualment és el número 1.
Sí, sí. Ton pare ho diu sempre també, júnior, això? Luis Campos.
Sí, dins del món professional, és que crec que no hi ha cap mena de dubte. Altra cosa és que no sigui mediàtic, o que si poses aquest nom als diaris, pues es venguin menys diaris. Ja. Però és el número 1, ja us ho dic jo. I és normal que no vulgui fitxar Dembélé. Ja. Altra cosa és que tu ja el tens al planter, que estàs a la situació en la que estàs, i llavors diguis, ostres, pues, a mi em vindria bé tenir el Dembélé, no haig de pagar traspàs, no haig de fer bogeries, i llavors pues, el renovo. Això ho veuria bé, però aprofitant la situació i renovant-lo a unes condicions adequades. Ni va de fitxatge ni històries. He guanyat prou.
Sí. Una altra cosa, esteu amb Toni Freixa, amb què el Barça al final, tots aquests noms que estan sortint aquests dies no i tal, no podran fitxar-los, o pràcticament dels tres, aquests Lewandowski, Bernardo Silva, Koundé, que no en vindrà cap o que en vindrà un com a molt? Esteu amb ell o no?
Jo crec que caurà un. Si s'activen les palanques, caurà un. Jo crec que no hauria de caure. A mi, per exemple, Koundé sí que em sembla prioritari. A mi m'encantaria que el Barça fitxés Koundé, però si el Barça està molt malament econòmicament i el que ha de fer és tapar forats, jo prefereixo que no es gasti diners i que no fitxi ningú. Però el que veig impossible és que vinguin els tres. O sigui, això... és a dir, si tu actives les palanques i et vens Frenkie de Jong... per seguir gastant per sobre de les teves possibilitats, és que tornes, entres en bucle, o sigui, segueixes fent el mateix que feia Bartomeu. No, t'has de vendre a De Jong i has d'activar les palanques per sanejar el club, no per fitxar tres tios de 100 quilos un altre cop.
Ja. Sí.
Ara has estat molt gran, Dani.
Gràcies, no, però és lògica.
Per obrir els ulls al soci del Barça, perquè si ho dic jo, vinc ell a tal.
No, és que és així, és de lògica. Jo encantat que vingui Koundé, per exemple. A mi em sembla que el Barça necessita un central. Però, clar, si els diners que entren te'ls tornes a gastar immediatament, la mateixa setmana que entren...
És el que dèiem l'altre dia. És que és un absurd vendre De Jong per tornar-te'ls a gastar o portar a Bernardo. Quin sentit té aquest moviment? Que algú m'ho expliqui. Els tres, jo crec que és pràcticament impossible que vinguin. Ara, que pugui venir un, insisteixo, jo estic totalment d'acord amb el Dani, és que Koundé crec que és necessari.
O sigui, tu també, júnior, creus que si ha de venir un d'aquests tres, que tu apostaries també per Koundé.
Sí.
Però serà Lewandowski, ho sabeu, que serà Lewandowski.
La prioritat del Barça és Lewandowski.
Clar, sí, és que és normal, bueno, és normal, vull dir, no, jo no ho entenc des del punt de vista esportiu, però ho entenc des del punt de vista de màrqueting.
Sí. Home, i des del punt de vista esportiu, en teoria et garanteix gol.
No, sí, és molt bo, sí, és molt bo, però no el necessites. No, és a dir, pots viure sense un Lewandowski, però no pots viure sense un central.
Jo crec que és prioritari un central. És prioritari, perquè per mi tenim dos centrals titulars, que són l'Araujo i el Piqué, i el Piqué no sabem quants anys més ens durarà. És que és prioritari fitxar un central jove amb recorregut.
Ja. Perquè de Piqué, júnior, tu confies en la paraula que ell ha donat, que la temporada que ve tornarà a estar, que estarà recuperat de la lesió i que estarà a un nivell alt?
Jo, sincerament, tinc un altre punt de vista. Jo sempre he vist a Piqué amb un nivell que era, si no el millor central, el segon millor central. Per tant, sempre m'ha donat el nivell.
Sí. El tema és que estigui recuperat físicament i ja està, i rendirà.
Clar, exactament. Sí. Ara, que té unes feines paral·leles que s'han de fer en paral·lel sense que entorpeixin la dinàmica de l'equip...
Que se centri, no? Que se centri.
Això em sembla lògic. Però vull dir, jo mai m'he queixat i he dubtat del rendiment del Gerard Piqué. A més, crec que hem de seguir bé. Vull dir, no... que no em facin un màrqueting en contra del Gerard perquè no ni me'l crec, ni me'l trago, ni l'accepto.
Avui estem molt d'acord tots en tot, els petards, la coca i en això també.
Una cosa més us plantejo. Al marge de palanques i de si l'operació té sentit o no, us agrada més Frenkie de Jong o Bernardo Silva, futbolísticament parlant, Dani? Futbolísticament parlant.
Avui, Bernardo Silva.
Bernardo Silva.
Avui.
Sí.
Són diferents, jo crec que podrien jugar els dos.
Ja.
És que depèn de què vulguis jugar. Si vols mantenir la possessió i pausar el ritme i tal, doncs Frenkie de Jong. Si vols una miqueta més d'arribada, Bernardo Silva. Però bueno, és que no... Per això no entenc molt bé el canvi de cromos, perquè vull dir, és que no té cap mena de sentit.
Sí, home, són futbolistes d'un nivell similar, d'un nivell futbolístic similar.
Sí, sí, és que és un debat, ho sento, Joan, però és absurd.
Estan millor estat de forma aquest any Bernardo Silva, lògicament.
Sí, el que passa que també, em sembla que l'altre dia ja ho dèiem, sempre em sembla millor el que no està, eh?
Sí,
el millor
sí,
Bernardo cert. Silva aquí, dius, va...
Cert. Coutinho, al Liverpool semblava molt bo i Frenkie de Jong semblava molt bo.
Jo, si em donéssiu a escollir entre Rodri o Bernardo Silva, no hi ha color, eh?
Et quedaries amb Rodri.
Hombre!
Però aquest és per jugar de Busquets, claríssim.
Ah, claríssim. Aquest té més sentit. Llavors, la meva pregunta és, com pot ser que el City deixi anar Bernardo Silva i casualment Rodri no?
Sí, quan el City deixa anar un futbolista...
Home, per favor, és que...
Està clar.
Jo no em vull emprenyar i tal, però això que ens venguin la moto no ho suporto. Al final m'acaba sortint el... En fi,
amics, que passeu bona revella, eh? Dani, Junior, una abraçada forta, eh?
Igualment, ànims amb els petards.
Igualment.
Adéu. Que vagi molt bé.
Una abraçada.
Seguim. Adéu.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, debats, informació, protagonistes...
A la final vam estar molt ben allà. La prova és que es van guanyar dues Copes del Rei. No en tinc cap queixa de l'estadi olímpic de Montjuïc. No estàvem pensant cada dia vull fotre el camp d'aquí. Jo vaig estar bé.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Arriba el moment de parlar de l'Espanyol a Esports Cope amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Bona tarda. Obrirem la setmana que ve amb presentació a l'Espanyol, no, o què?
La del segon fitxatge que es farà oficial el proper dilluns al matí, després de que passi reconeixement metge, és el José Lumato, el davanter de l'Alavés, que arriba lliure, ja sabem fa setmanes en aquesta sintonia, que era el davanter escollit per la direcció esportiva, un José Lu que serà presentat a Cornellà al migdia de dilluns. És el segon fitxatge oficial de l'era Diego Martínez al capdavant de l'Espanyol.
José Lu el segon, el primer va ser el Brian Olivan, que el van presentar el dimarts passat i el tenim ara en sintonia de Esports Cope. Brian, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Què tal, tot bé?
Tot bé, tot bé.
Escolta, et van presentar dimarts. Què tal sí. La primera presa de contacte amb el club, Brian?
Molt bona, la veritat, molt bona. És un club molt familiar, la veritat que tenia moltes ganes d'arribar-hi. Bueno, des del primer moment doncs, teníem clar doncs, que bueno, quan es van posar en contacte amb nosaltres teníem clar que volien allà i la veritat que va sortir tot molt bé.
Escolta, dues coses de la presentació. Primer, quan tu parles de l'Espanyol vas parlar amb molt coneixement de causa i fa la sensació que portes tota la vida al club, que coneixies bé el club.
Bueno, jo al final soc de Barcelona des de petit i sí que és veritat bueno, que no he estat dins perquè mai he estat allà, doncs, però sí que el coneixia més o menys.
I després també vas dir que tens la sensació que arribes en un punt de maduresa o en un moment futbolístic per tu immillorable, Brian.
Sí, home, crec que des de la meva etapa a Mallorca tal, que vam aconseguir l'ascens i després la permanència i bueno, el meu primer any a primera, doncs crec que sí que arribo en el meu millor moment en plan de maduresa futbolística. Una altra cosa és que, bueno, que espero millorar tant futbolísticament tant com a nivell personal de maduresa.
Tens un os dur d'arrossegar amb el Pedrosa, que és un jugador indiscutible aquesta temporada i que és un molt bon lateral. Això es farà millor als dos?
Sí, al final, contra més competència hi hagi, molt millor, perquè al final treu la millor versió de cadascú i al final això es posa en benefici del grup, que és el més important. Llavors, per aquesta part, doncs molt millor.
Diego Martínez, Brian, què et va dir?
Bueno, vam parlar en plan del projecte, tal, que, bueno, jo li vaig dir que també estava molt content de vindre i res, amb moltes ganes de començar.
La temporada fa pinta que és il·lusionant, sobretot per arribar a Diego Martínez, que la gent està molt il·lusionada, recorda la seva bona etapa al Granada, lo bé que jugava aquell equip, les coses que va aconseguir, i la gent de l'Espanyol està il·lusionada amb la nova temporada, Brian.
Sí, bueno, al final va fer un treball espectacular al Granada, i bueno, ara s'obre un nou cicle amb un nou entrenador, una nova temporada i, bueno, esperem que vagi tot molt bé. La veritat que jo també tinc moltes ganes i estic molt il·lusionat.
La gent està il·lusionada, però serà també una temporada exigent, perquè la gent de l'Espanyol aquesta temporada que ve no es conformarà amb allò d'aconseguir la permanència sense patir. Jo crec que us demanarà una mica més, eh?
Ja, sí, això ja, bueno, ja m'ho van preguntar a la roda de premsa de la presentació, però bueno, crec que al final tenim que anar, encara que soni un tòpic, tenim que anar partit a partit, bueno, intentar preparar el millor possible els partits, no? I doncs que donar-ho tot, en plan, jugar cada partit com si fos una final per nosaltres i posar-nos objectius a curt termini, que crec que així doncs van molt millor les coses al llarg de la temporada.
Com faràs per tornar a casa? Vas dir l'altre dia, torno a casa després de 10 anys fora, t'has guanyat la vida primer doncs, fora d'Espanya, després aquí estupendament, com sí. Ho faràs? Tornes a casa als pares o ja això ja no toca?
No, ja no toca. Amb 28 anys crec que ja no toca. No, però sí, tindré que buscar pis i de més, però bueno, al final allà estan els meus pares, tinc tota la meva família i bueno... Sí, bueno, ara arribaré a casa de ma mare i començarem a buscar pis, a veure què trobem i, bueno, el trobi ben ràpid, pugui estar tranquil ja i bueno, estar al 100% al futbol, que és el més important.
Vens d'un any de patiment terrible a Mallorca, on us heu salvat l'últim dia, com qui diu. La història és no patir tant, no? Amb
sí, home, clar, al final vinc d'un any, bueno... Crec que, bueno, al principi de temporada ens vam marcar un objectiu, que era la permanència. Ho vam aconseguir a l'últim partit, però, bueno, sí que és veritat doncs, que ens hagués agradat, no?, aconseguir-ho abans. Però al final, bueno, jo me'n vaig amb la satisfacció d'haver fet, bueno, d'haver fet el treball ben realitzat, perquè al final, bueno, vaig poder aconseguir l'objectiu que m'havia pres al principi de temporada. Mm. I, bueno, clar, esperem que aquest any no sigui com aquest any, està clar.
Perfecte, Brian. Dels nous companys de la plantilla de l'Espanyol, o tenies ja davant relació amb algun, o els coneixes bé o no?
Sí, de coincidir doncs, amb la selecció catalana que vam jugar l'altre dia.
Sí.
Després el Sergi doncs, és on estiu a Julló, del mateix poble, llavors sí. I al final per Barcelona, doncs, sí, ens anem veient.
Perfecte. Molt bé. Brian Olivan, gràcies per atendre'ns. Benvingut i que acabis de passar bones vacances, eh?
Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Molt bé, Quique. Alguna coseta més per tancar?
Res més, que avui no hi haurà massa informació i que l'Espanyol espera fer incorporacions a la porteria, però abans d'entrar deixin sortir. I de moment no hi ha ofertes per ningú.
Perfecte. Doncs demà parlem, Quique. Una abraçada. Que vagi bé.
Bona tarda.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
Toma, el estudio británico.
¿Quién ha hecho el estudio?
Habrán pagado por él.
De hecho, tener mucho genera preocupaciones.
Toma ya el estudio británico.
Bueno, es lógico.
Herrera, esto en Bilbao tú y yo lo entendemos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Al décimo y último de los superlongevos patriarcas antediluvianos, o sea, Noé, le debemos mucho, ya que no solo consiguió salvar a toda la fauna terrestre con su arca, también consiguió que tú estés aquí, escuchando esto. Lástima que en ese momento en el diluvio no se lo pudimos agradecer ofreciéndole un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Arribem a 3:45 PM, arriba l'hora de parlar de bàsquet a Esportscope, avui amb el Juan Arias. Juan, hola, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Que tenim diverses coses. Primer comencem amb els moviments al Barça de bàsquet, que tres jugadors s'han acomiadat ja a les xarxes socials.
Comienzan los movimientos y, como es perceptivo, antes de entrar hay que dejar salir. Ayer se despidieron a través de sus redes sociales los aleros Nickel Hayes Davis y Dante Exum y el pivot Brandon Davis. Los tres acababan contrato con el Barça a final de mes. Brandon Davis ha jugado 3 años en el Barça y de los tres que se van es con diferencia el que mejor rendimiento ha dado. En su despedida destaca que han sido 3 temporadas maravillosas, ha agradecido el apoyo del público y el orgullo de defender los colores azulgrana. Su destino será el Armani Milán. El equipo italiano va a apostar fuerte por hacer un conjunto más competitivo de cara sobre todo a la Euroliga. Dante Exum llegó a mitad de temporada para suplir la baja de Corey Higgins y buscará una opción en la NBA, mientras que Hayes Davis solo ha militado esta temporada con un rendimiento decreciente. Comenzó bastante bien, pero poco a poco ha ido bajando su rendimiento.
Això al Barça. També hi ha notícia al bàsquet Girona, com sabeu, des de fa uns dies també equip de Lliga CB.
Sí, según los compañeros del Esportiu, Marc Gasol jugará el año que viene en el Girona tras conseguir este año, este fin de semana, el ascenso a la Liga ACB. Había dudas sobre si Marc Gasol iba a seguir en activo a sus 37 años o se iba a dedicar exclusivamente a presidir el club. De esta forma, Marc Gasol seguirá o regresará de esta forma a la ACB 14 años después de haber jugado su último partido en el ya desaparecido Acasballo Girona. Por su parte, también informan que Sorolla ha renovado, mientras que Vila, Frank y Jelerup seguirán la próxima temporada.
Y también una punta a la peña.
El ala pívot eslovaco Vladimir Brozianski abandona el conjunto verdinegro y firmará por el Başakşehir turco.
Del bàsquet a l'handbol, que també hi ha notícia, Juan, ja estava cantada i és oficial, ho ha fet oficial al vespre, el fitxatge de Ludovic Fàbregas per la temporada 23-24.
Es decir, que jugará un año más en el Barça y acabará su contrato con el conjunto barcelonista. El vespre le ofrece 2 años de contrato más un opcional y de esta forma pues se da por acabada esa incógnita sobre el futuro del jugador francés, que tras ganar la Champions con el equipo azulgrana este fin de semana había anunciado que su futuro no estaba del todo claro, a pesar de que la noticia de que había llegado a un acuerdo con el club húngaro ya se conocía desde el pasado mes de marzo. De hecho, Fàbregas ha hecho una rueda de prensa presencial en Hungría al lado del exjugador del Barça y actual director deportivo del Veszprém, László Nagy. Es decir, que de alguna forma no parece muy ético que con un año más de contrato, aunque esto es bastante factible y usual en el balonmano, haga una rueda de prensa, insisto, presencial con su futuro equipo para la temporada a partir del 2023-2024. El Barça, por cierto, llevaba tiempo intentando prolongar el contrato del pivote, que acababa en junio del 2023, pero la oferta económica del Veszprém parece irrechazable.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Ara parlem de tenis, Esportscope, que la setmana que ve comença Wimbledon, una de les grans cites tenístiques de la temporada. Hi va estar el partidazo Francis Roig, entrenador de Rafa Nadal, que va parlar de l'estat físic del de Manacor.
Bueno, yo creo que también Rafa viene aquí a Wimbledon porque, primero, porque bueno, se siente bien, ha tenido el pie, ha intentado el tratamiento, de momento funciona, y porque hace los 2 últimos años no ha podido venir. Él, las últimas ediciones, creo que dio muy buen nivel. Y después porque al final tiene una edad que intentar ir al máximo de Grand Slam siempre y cuando pues la salud se lo permita, ¿no? Yo creo que él al final cuando va a un Grand Slam es para intentar ganarlo, ¿no? Y la presión siempre existe.
3:49, saludo al tenista català Tomi Robredo, que s'ha retirat aquesta temporada del circuit professional. Tomi, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs, tot bé?
Molt bé,
ataca molt, molt tranquil, disfrutant d'aquesta color que ja tenim.
Sí, sí. Home, massa, no? Massa i tot, no?
Sí, l'atac ha arribat molt aviat, però... però bueno, mira, la veritat que la gent que entrarà a estar fora i fer esport, doncs sempre va bé.
Molt bé. Escolta, vam veure que et feien l'homenatge al Godó, que disputaves allà el que semblava que era el teu darrer partit, però he vist que recentment has guanyat el campionat de Catalunya, Tomi.
Bueno, sí, però diguéssim, ja vaig dir que retirava professionalment, però que, òbviament el tenis m'encanta i aniré jugant coses, no?
Sí.
I llavors, el campionat de Catalunya, doncs, bueno, em van invitar, m'han dit si volia anar-hi, i bueno, doncs, al final és una cosa que es fa aquí al costat de casa, fa il·lusió, estàs dos o tres dies aquí i, bueno, tampoc... no sé, i vaig sense entrenar allò professionalment, jugo un dia o dos a la setmana i la veritat que bueno, encara estic una mica en forma.
Molt bé, escolta, o sigui que de guardar la raqueta a l'armari res de res, no? Tu seguiràs jugant, Tomi.
No, a mi m'agrada molt el tennis. La veritat que una vegada o dos a la setmana vaig jugant, a part doncs, bueno, tinc alguna exhibició ara a l'estiu, després també doncs, he firmat amb una competició de leyendes aquestes que es fan.
Sí.
Que és ara a l'agost, al novembre també, o sigui que he d'estar una mica en forma per fer-ho bé.
Escolta, i et planteges seguir vinculat al món del tennis amb alguna altra faceta, no sé, d'entrenador o de...
Sí, la veritat que bueno, tot s'ha de veure, no? Però jo sempre dic que el tennis m'agrada molt i òbviament el món del tennis és el món que jo conec, el món que sé i el món que jo veig que puc portar més. I a part, dintre del món del tennis hi ha molts camps el que es podria fer, no només d'entrenador, sinó que es podria portar un torneig, es podria portar un jugador, es podria, o sigui, no d'entrenador, sinó pues, assessorant-lo, no sé, a l'ATP, a la Federació Internacional, a la Federació Espanyola, hi ha molts camps que es podrien fer.
Molt bé. Escolta, deixa'm preguntar-te per un parell o tres de temes d'actualitat. El primer, Rafa Nadal. Tomi, que et preguntaria si et va sorprendre que fos capaç de guanyar Roland Garros, perquè venia del que venia, d'una lesió important, que no sabíem setmanes abans si podria jugar o no, i arriba allà i guanya.
No em va sorprendre. Em va sorprendre que guanyés Austràlia. Roland Garros, no.
Yeah.
Jo una vegada vaig veure que el Djokovic, amb el tema del Covid, a Austràlia li van negar entrar. No sé amb qui estava entrenant, estava al gimnàs, i vaig dir, això és un més dos. Dic, vol dir que guanyarà Austràlia, guanyarà Roland Garros.
Yeah.
I així va ser. O sigui, aquest avantatge que Djokovic li va donar de no jugar a Austràlia, és que s'hauria d'haver vist si Djokovic l'hagués guanyat o no, no? Però això podia passar que hagués fet un més dos. I ara Rafa pues, va 22 grans slams de 20. Llavors això, pues, a Djokovic li pot fer mal.
I de cara a Wimbledon, li dones opcions o què?
Una persona que ve jugant tan bé, que ve guanyant tot o quasi tot el que era això, té molta confiança i, òbviament, tindrà les seves coses a dir. Sí que és cert que Wimbledon, pues, Djokovic és més favorit, però bueno, pues que ve molta confiança, ve molta força, es traurà una mica la pressió, perquè ell sap que ja ha fet la feina d'aquest any i vull que no pot jugar molt més tranquil i l'altre sí que té que guanyar sí o sí. Llavors, s'haurà de veure les primeres rondes, que sempre són difícils, però si arriben a una hipotètica final, serà un partit per veure, perquè doncs, una haurà de guanyar forçosament que és Djokovic i l'altre doncs, disfrutarà fent-li mal.
Què tal se't donava tu la gespa, Tomi?
No gaire bé. O sigui, òbviament, els jugadors espanyols i això entraran més pistes que siguin més lentes, tot i que l'herba no és que sigui ràpid, és que bota molt poc la pilota, no? Llavors, el fet que la pilota voti poc fa que els jugadors que juguen més clau els afavoreixi molt.
Sí. De tota manera, jo me'n recordo quan era petit o més jove que tu veies partits de Wimbledon que era tot saque i volea, i això ja fa alguns anys que ha canviat bastant, no?
Bueno, és que els últims 10 anys o 15 hi ha hagut molts canvis en el tennis que no es veuen, no? O sigui, les pilotes són unes altres, les pilotes ara són molt més dures, no són les boles tan bones que hi havia abans. Jo crec que els materials han canviat una mica, encara que ells diguin que no. Les pistes també han canviat, la gespa de Wimbledon pues, és més voluminosa, té més gespa, i llavors fa que la bola, pues, quan toqui el terra, rossi més i sigui més, es pari més. Llavors, el Wimbledon que abans veia que era tot rapidíssim, ara no existeix, ara és un altre tipus de joc. Si no, òbviament, un Rafa Nadal li seria molt difícil guanyar amb unes pistes com fa 15 o 20 anys, tot i que segur que hi ha estudiat la manera, però li seria més difícil. Però bueno, el tenis canvia i evoluciona.
Sí. Escolta, i et vull preguntar també pel fenomen Carlos Alcaraz, que no sé si estem fent entre tots la pilota massa grossa o està justificat tot el que s'està dient d'ell. Com ho veus, Tomi?
una persona que està, no sé si està al fil del món ara mateix,
sí,
amb 19 anys, justificat és. A partir d'aquí, el que jo personalment no m'agrada és que se'l compari amb el Rafa Nadal.
Mm.
O sigui, crec que s'ha de deixar que la gent faci el seu camí, i el seu camí serà un camí brillant si no hi ha cap mala sort d'una lesió greu o alguna cosa, no? I el seu camí serà un camí boníssim. Ara, clar, comparar-lo amb el que és a dia d'avui, el millor esportista de la història del tennis, i si m'apures, poder de tots els esports, és que, clar, el nano ha pujat a la lluna i encara no ha sortit d'aquí, saps?
Sí, sí. Però és veritat, Tomi, que ho té tot, eh? Té tennis, té un físic espectacular, té mentalitat guanyadora, que és molt important també en aquest món, no?
Sí, que apunta maneres brutals, sense cap dubte, que pot arribar a ser número 1 del món, no en tinc cap dubte. Ara, clar, que se li digui que pot arribar a fer 22 Grand Slams, no sé quantes setmanes número 1, a ser una icona mundial, com ha sigut el Rafa en els últims anys, bueno, pues, no sé, és apuntar molt alt, ja et dic. Jo soc d'aquestes persones que m'agrada no comparar gaire la gent i que cadascú faci la seva. I de moment és un clar referent del tennis mundial, i ojalà que li vagi molt bé, perquè pues, l'aprecio molt a ell, i sobretot també a Juan Carlos, no?
Perfecte, doncs de moment gaudirem dels dos a Wimbledon ja a partir de la propera setmana. Tomi Robredo, ha estat un plaer, gràcies per atendre'ns i anem parlant. Una abraçada forta, eh?
Va, una abraçada, que vagi bé.
Acabarem parlant de natació, del Mundial de Budapest, que vam tenir ahir en sortir dels grossos a la piscina en sincro. Aurora Fuster, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, Andrea Fuentes s'ha convertit en la protagonista del Mundial de Natació Budapest. La seleccionadora dels Estats Units va rescatar la nadadora Anita Álvarez, qui va quedar inconscient en el fons de la piscina. Així ho relatava ahir Fuentes al partidazo de la COPE.
No me lo esperaba que fuera tan bestia y me ha asustado porque ella, Anita, mi nadadora, no estaba respirando y no ha respirado creo que hasta el cabo de 2 minutos. Yo cuando he llegado a cogerla, tenía la mandíbula tan apretada que no respiraba y estaba inconsciente. Entonces yo intento despertarla pues bofetada y abriéndole la mandíbula.
Un moment dramàtic el que es va viure aquest dimecres en la final de natació sincronitzada de solos lliures. Álvarez perdia el coneixement després de finalitzar el seu exercici i la seva entrenadora es va llançar a l'aigua en veure que els socorristes no reaccionaven.
Cuando una nadadora acaba, lo primero que quieres hacer es respirar. Entonces yo he visto que en vez de irse para arriba se iba para abajo y he dicho, o sea, aquí está pasando algo, y he dicho, he llamado a los socorristas en plan, meteros en el agua ya que no lo veis que está bajo el agua, y no reaccionaban. Así que he ido para allá lo más rápido que he podido y nada, al final la he podido coger.
No és el primer cop que Álvarez pateix aquesta circumstància, però mai havia estat tan greu, va explicar la seleccionadora d'Estats Units. No obstant això, la nadadora està recuperada.
Todo está bien, o sea que va a descansar mañana todo el día y ella quiere nadar la final y porque quiere irse de aquí con la cabeza alta.
Esperem poder veure-la aquest divendres en la final per equips, Joan.
Afortunadament, tot ha quedat en un ensurt. Gràcies, Aurora.
Bona tarda.
I en waterpolo, en categoria femenina, empat entre Grècia i Espanya. Avui juguen el segon partit als nois. Indira Correa, buenas tardes.
Hola, Joan. La selecció femenina espanyola de waterpolo empata contra Grècia, complicando el futuro de las españolas en el Mundial. El triunfo aseguraba el primer puesto del grupo, ahorrándose así la ronda de octavos del final y evitando a las estadounidenses en el cruce de cuartos. Sin embargo, esto ha provocado un empate a 4 puntos entre la selección española y la griega, dejando en un primer puesto al equipo heleno por la diferencia de más 27 goles frente a los más 10 del equipo de Miki Oka en las 2 jornadas anteriores. Este resultado obliga a España a golear mañana viernes a la débil Tailandia para acceder directamente a cuartos de final y a esperar a la diferencia de goles en el Grecia-Francia para ver en qué posición acaba. Maika García, jugadora de la selección.
Tailandia es un equipo contra el que nunca hemos jugado. No creo que tengan un alto nivel de waterpolo y más por cómo nos está viendo ya los partidos previos, ¿no?, de este grupo. Y nada, estaremos pendientes del otro resultado, que es el que nos interesa, ¿no?, el Francia-Grecia, y saber eso si pasamos primeras o segundas de grupo.
Por otro lado, la selección masculina española de waterpolo juega esta tarde a las 6 contra Sudáfrica, un segundo encuentro en el que los de David Martín tratarán de ganar para seguir avanzando en este Mundial. Si todo va según lo previsto, Italia y España se juegan la primera posición de grupo.
Gracias, Indira.
A ti, que vaya bien.
¡Hell!
Superstar. Bueno, ja, animeu-vos.
Que posa el Painés. Això és música i no el que posa el Painés. Escolta, hoy presentamos también defendieron la camiseta del Barça. Kevin Prince Boateng.
Sí.
Va jugar al Barça, sí.
Sí.
Ha renovat per l'Hertha...
Va jugar al Barça.
Ha renovat amb l'Hertha de Berlín fins al 2023 i ha decidit, com a detall, regalar als socis de l'Hertha de Berlín 2023 kebabs. Tenint en compte que l'Hertha té 40.000 socis i que un kebab podria valdre 5 euros, home, la renovació massa, no? No hauria estat precisament una bicoca, però bueno... Kevin Prince-Boateng va jugar de blaugrana. Última hora, molt ràpidament, Valldori. Madrid ha traslladat a Domenicali i la comunitat al seu interès per acollir un gran premi de Fórmula 1. I atenció, Sky, Scoop, reunió Rafaela Pimienta, Juventus per Paul Pogba.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Bona revella.